Hola, bon dia. Avui comencem amb una música. Una música que va de, com tots vas sentiu i vas esteu escoltant, va de James Bond. És perteneix a la pel·lícula James Bond contra el Doctor No, o sigui, la primera pel·lícula de la sèrie. Si parlem d'un actor, John Wiseman, segurament molts de vosaltres, per no dir quasi bé a tots, poca cosa o res us farà dir. Ell és un actor canadenc de naixement, triomfador als teatres de Broadway en els anys 40 i que va fer unes petites, unes molt poques incursions al cinema. Incursions que es pot reduir quasi bé amb les dits d'una mà. Una miqueta més, sembla que té rodades 7 pel·lícules. Però d'aquestes 7 pel·lícules, els espanyols només en varen poder gaudir-ne de 3. Joseph Wiseman és un actor que tots vàrem conèixer o els que vàrem assistir una tarda d'hivern al Prado en una estrena l'any 52 de la pel·lícula Brigada 21. Qui no recorda aquella història en què Eleanor Parker i Kirk Douglas ens feien vivir una apassionant història de cinema negre, una de les pel·lícules més ressonades del cinema negre, dirigida curiosament per William Wheeler. Ell era un dels gàngsters que sortien en aquella pel·lícula, perquè s'ha de dir que la seva forma de ser, la seva figura li portava, o el podia portar a fer precisament aquests papers. Era alt, de cara, diguem-ne, de cara de pal, i un xic aixinat. Després el vàrem poder tornar a veure un any després amb un clàssic del cinema nord-americà, un clàssic que en un paper que sens dubte ja era molt més important, perquè anava, com aquell que diu, darrere de Marlon Brando. Ell era el personatge que donava instruccions, que el gran amic, però que al mateix moment el va trair i el va fer matar, a la pel·lícula Viva Zapata. Viva Zapata, doncs, va ser potser el llançament més clar que va tindre Joseph Wiseman en el cinema. Després van venir dues o tres pel·lícules més que, curiosament, cap d'elles es va estrenar al nostre país. Als anys 60, els productors de la sèrie James Bond buscaven un personatge molt idòneo pel seu paper, per un paper no pas del de James Bond, que ja el tenien, que era Sean Connery, sinó per al paper del malvat de la pel·lícula, el Doctor No. Tenia que ser un personatge carismàtic. Joseph Wiseman va ser, doncs, aquest paper carismàtic que tots recordem d'aquell Doctor No que als anys 60, concretament a l'any 62, es va produir com a primera pel·lícula de la sèrie de James Bond. Joseph Wiseman, ara ben llegit, que ha mort. Ha mort als 92 anys i quasi bé encara dalt dels tablados dels teatres de Broadway. Ell encara estava als anys principis dels anys 2000 representant El juicio de Nuremberg, o aquella pel·lícula que es deia Vencedores o Vencidos, però en obra teatral dintre d'un d'aquests teatres. Joseph Wiseman, el dolent de Brigada 21, el dolent de Viva Zapata i el molt dolent del James Bond contra el Doctor No, ens ha dit adeu. Com he dit, va ser un actor molt poc vist a les pantalles, però sí que també s'ha de dir de que en les tres pel·lícules claus que el van veure a Espanya, sens dubte, i per als més cinèfils, la seva figura continuarà present al llarg de molts anys. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind, no, I won't let you leave. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar d'estreno aquesta mateixa tarda a la ciutat de Barcelona. S'estrena una pel·lícula espanyola, Castillos de Cartón, que està basada en una novel·la d'Almudena Grande i que ens porta la història de tres personatges joves que viuen, com allò que diu, un menage a traer o forces passions amoroses. Els tres viuen, doncs, dintre d'aquests castells de cartró. També s'estrena Destino Final. Destino Final pertaneix a una sèrie d'aquestes que en podríem dir d'assassí compulsiu. Ara ens arriba ja, no sé si és la quarta o la quinta pel·lícula d'aquesta sèrie, però curiosament amb aquest nou sistema de cinema que és el 3D. També s'estrena This Is It, o més ben dit, es va estrenar el passat dimecres, ja va ser poder vist a Sitges, i This Is It no és res més que els últims ensaios del concert que havia de fer Michael Jackson a les arenes de Londres. S'ha aconseguit una bona pel·lícula, sobretot per als que els hi agradi aquest personatge tan carismàtic. I també s'estrena Adam, pel·lícula que va ser guanyadora del Premi al Festival Independent de Sundance i que ens porta una història, o més ben dit, una història quasi bé còmica o força divertida sobre un personatge. Castillos de Cartrón, Destino Final 3D, This Is It i Adam són quatre pel·lícules que ja podreu trobar a partir d'aquesta mateixa tarda als cinemes barcelonins. Passem ja a les pel·lícules amb més recaudació del final de cap de setmana passat. Continua de número 1 i sembla ser que de moment imbatible aquesta Ágora 3. Són ja 3 les setmanes que ella, he dit Ágora 3 quan és la pel·lícula Ágora. És una història sobre grecs que Alejandro Amenábar ha aconseguit portar al cinema amb la pel·lícula més cara que s'ha rodat mai a Espanya. Ágora, doncs, és la pel·lícula que continua en tercera setmana imbatible en aquesta recaudació. Porta ja recollits quasi 10 milions d'euros. La número 2 s'hi ha col·locat la que es va estrenar la setmana passada, el Millennium 2, que porta el sobretítol de la xica que soñava con una cerilla i un bidón de gasolina. Sens dubte, una història policiaca magnífica que, si bé no arriba a tindre la força de la primera, aquella de los hombres que no amaven a les mujeres, s'ha de dir que solament per l'interpretació de la seva protagonista i l'intriga que Stieg Larsson li va donar a la novel·la han fet que aquest Millennium 2, o aquesta xica que soñava con una cerilla i un bidón de gasolina, es converteixi, doncs, o estigui dintre d'aquest ranking com a número 2. De número 3 continua, o ha perdut un lloc, perquè al posar-se aquesta xica entremig li ha fet perdre un lloc, La cruda realitat, una comèdia de dos personatges que, ja ho diu molt el seu títol, viuen a Nova York, aquesta cruda realitat. De número 4, també baixant un puesto, GeForce, aquesta pel·lícula de dibuixos que està produïda per Steven Spielberg i que fa, sens dubte, les delícies dels més petits. I de número 5, la pel·lícula, una de les pel·lícules que va triomfar en el nostre festival d'aquest any, La huérfana, dirigida per un director català, Jaume Collet Serra, produïda i rodada totalment als Estats Units, La huérfana es pot considerar una d'aquelles autèntiques pel·lícules de terror. De número 1, Ágora. De número 2, La xica que soñava con una cerilla i un bidón de gasolina, o Millennium 2. De número 3, La cruda realitat. De número 4, GeForce. I de número 5, La huérfana. Veurem si alguna de les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana, cosa que dubto, poden tombar aquest quadre de les pel·lícules amb més recaudació del cap de setmana passada. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. El Cinema Retiro estrena avui Agora, pel·lícula que no va ser poder estrenar al seu dia conjuntament amb els principals cinemes d'Espanya perquè es trobàvem en ple festival de cinema fantàstic. Agora és, doncs, aquesta última pel·lícula d'Alejandro Amenábar, que ens porta a una esplèndida actriu nord-americana, Rael Welsh, i a Mac Binghella. Ens narra, doncs, la història d'una dona i les seves passions per tirar endavant una cultura. Agora, com he dit, s'ha convertit durant ja 3 setmanes en la pel·lícula amb més recaudació dels cinemes espanyols. En quant al Cinema Prado, avui aquesta nit no hi ha cinema, aquelles coses que passen sempre i que el cinema és el que rep sempre. Quan hi ha algun espectacle que no forma part del cinema, s'ha de fer en un d'aquests locals, tant Retiro com el Prado, i quan hi ha això, doncs no hi ha cinema. A partir de demà, i dissabte i diumenge, podreu trobar en segona setmana aquesta xica que soñava con una cerilla i un bidón de gasolines que es va estrenar la setmana passada al Retiro. Sens dubte, una pel·lícula força interessant convertida en un autèntic thriller policiac. Agora, doncs, el Cinema Retiro i Millennium 2, o aquesta xica que soñava con una cerilla i un bidón de gasolina, a partir de demà al Cinema Prado. Consulteu els horaris a cartelleres. Sens dubte, la música de Walt Disney o de les pel·lícules de Walt Disney sempre ha estat realment esplèndida, com aquesta del Rei León. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar al llarg de la setmana a les diferents televisions. Aquesta nit, 3 pel·lícules per passar un rato força agradable. La primera, una comèdia en què dues dones, Cameron Diaz i Toni Collette, fan viure les delícies dels espectadors. A més, compta amb una Shirley MacLaine ja molt madura, però continuant realment esplèndida. El títol, A les seves sabates. El castellà era el mateix títol, En sus zapatos, i la podrem trobar per TV3 avui a partir de les 22:15 de la nit. També podrem trobar, o s'estrena, no l'havia vista mai en televisió, La patrulla, una pel·lícula que ens porta a un Burt Lancaster en un to quasi bé de Wenster, però curiosament en una pel·lícula de guerra. Una pel·lícula de guerra portada al Vietnam i que, es va dir en el seu moment, volia ser la rèplica de l'Apocalipsis 9. S'ha de dir que això no és així. Apocalipsis 9 és, sens dubte, una pel·lícula molt, però que molt superior, però que La patrulla, sobretot per la presència d'un Burt Lancaster ja madur, s'ha de dir, doncs, que és una pel·lícula força, però que força interessant. La podrem trobar aquesta nit per 8 Televisió, a partir de les 9:05, o sigui, a partir de les 21:05 de la nit. I els que tinguin ganes de veure una pel·lícula catalana, en aquest cas catalana, per no dir espanyola, força divertida, i passar un rato molt agradable, ho podran fer amb Ho sap el ministre, una pel·lícula d'aquelles portades a ritme del cinema, podríem fer d'aquell cinema còmic espanyol que en el fons manté una dura crítica contra les institucions de l'Estat. Ho sap el ministre, doncs, és aquelles formes en què un personatge intenta vendre algo al govern. Això ja ho veiem, o ja ho recordem d'una altra pel·lícula de Berlanga, L'escopeta nacional, però en aquest cas portat a ritme de Catalunya, a ritme de català, i a més amb una esplèndida Rosa Maria Sardà i Juanjo Puigcorbé. Ho sap el ministre, la trobarem per TV3 aquesta nit a partir de les 12:25. Recomanar-vos també Los Mensajeros, una pel·lícula, una, podríem dir-ne, pel·lícula d'acció, on trobarem a Penélope Ann Miller, aquesta gran actriu anglesa, en els seus moments més forts. Antena 3 ens l'oferirà el dissabte a partir de les 10 de la nit. Sens dubte, un dels grans clàssics del cinema fantàstic i de terror. Qui no recorda aquella nit que es va estrenar al Retiro als anys 60, aquella pel·lícula que va aconseguir durant dues setmanes seguides omplir el cinema de tom de gom a gom? Es tracta de La Noche de los Muertos Vivientes, una pel·lícula que era en blanc i negre, dirigida per J.S. Romero, i que, sens dubte, va fer les delícies més grans de tots els espectadors que els hi agrada el cinema fantàstic i, sobretot, el cinema de terror. La Noche de los Muertos Vivientes, doncs, va ser una pel·lícula que va quallar plenament, es va fer amb diversos assaigs, o sigui que solament van ser dues sessions, però que, com he dit, van omplir el Retiro a tope, perquè en aquells moments el cinema d'art i ensaig no es podia fer, i nosaltres la vàrem fer passar en aquest poble com a cinema club, i això, pues, va, diguem-ho així, quallar. La Noche de los Muertos Vivientes la podrem trobar en una d'aquestes televisions de TDT, VO7, el dissabte a les 10 de la nit. Els que no l'han vista, és una pel·lícula recomanable, malgrat sigui per molts en blanc i negre, però que sens dubte els hi farà passar una nit realment espectacular. També podrà trobar el diumenge Sigo como Dios. Fa uns dies, fa uns anys, es va presentar una pel·lícula que es deia Como Dios. Ara se n'ha presentat una altra, comèdia també, que es diu Sigo como Dios. Una història, doncs, d'un personatge que intenta o es vol fer passar, o potser en realitat és Déu. El seu protagonista, Morgan Freeman, aquest sí que fa l'autèntic paper de Déu a la pel·lícula, i és una comèdia que, sens dubte, també farà les diversions més espectaculars per als que els agradi viure unes pel·lícules en què la risa, allò que s'està perdent tant en el cinema, a riure, aquesta pel·lícula ho manté un xic. TV1, la podrem trobar per TV1 el diumenge a les 10 de la nit dintre de la pel·lícula de la setmana. Per als que els agradi el cinema bèl·lic, recomanar-los La batalla de Midway. La batalla de Midway és una d'aquelles pel·lícules de gran espectacle que als anys 70 la Universal intentava rodar i les portava com a gran espectacle que era, però que sens dubte potser els hi faltava aquella mica de serietat. La batalla de Midway ens porta això, aquesta batalla del Pacífic, i té com a protagonista a un esplèndid Charlton Heston, a part d'un repartiment realment llarg en què encapçalen homes com Glenn Ford, etc, etc. O sigui, un repartiment molt llarg que feien que aquestes pel·lícules eren grans espectacles. Això va passar amb MacArthur, en fi, una sèrie de pel·lícules que en aquell moment es varen portar a terme, i que la batalla de Midway va ser una d'elles. Que sé, també s'ha de dir, que sens dubte varen arribar a omplir els cinemes. VO7 ens l'oferirà el diumenge a partir de les 19 hores. VO7 torna a ser la mateixa cadena de TDT, diumenge a les 19 hores. També recomanar-vos Juego de Espies, ja ho diu el seu títol, un joc d'espies, una aventura d'aquelles pel·lícules que de tant en tant apareixen d'espionatge i que té com a protagonista Sabine Pullman a Ido Kier. Ido Kier és un actor alemany que el varen poder veure en una pel·lícula eròtica d'aquella època que es deia Història d'O. Ara ell, ja molt més madur, fa pel·lícules ja no pas d'erotisme, sinó pel·lícules com podríem dir convencionals, i aquesta Juego d'Espies és una on el podrem veure després de molt de temps de no aparèixer per les pantalles. TV3 ens l'oferirà el dilluns a partir de les 12:30 de la nit. També recomanar-vos Rumbo a Tulsa. Rumbo a Tulsa també és una història en què Eric Stoltz és el seu gran protagonista. L'història d'un jove que en una red movie ens presenta cap a aquesta ciutat que és Tulsa. VO7 ens l'oferirà també el dimarts a partir de les 16:30 de la tarda. I per últim, recomanar-vos una pel·lícula de, quasi bé podríem dir-ne, de visió obligatòria. És Set de Mal. Set de Mal és una pel·lícula dirigida i interpretada per Orson Welles, i que té com a protagonistes principals, a pas d'aquest gran actor, a Charlton Heston i a Janet Leigh, una pel·lícula que passa a la frontera mexicana amb els Estats Units i on un policia mexicà s'ha d'enfrontar a un policia corrupte dels Estats Units. Diuen d'aquesta pel·lícula que Charlton Heston, que era un dels productors, va obligar a la productora principal a que Orson Welles fos el protagonista i el director de la mateixa. Sens dubte la va encertar, perquè Orson Welles està realment esplèndid en aquest paper de policia corrupte i, a més, va dirigir la pel·lícula de forma magistral. Si la veieu, veureu que en el seu inici hi ha un planning que dura quasi bé 10 o 12 minuts, en què la càmera no para quieta ni un sol moment, d'això en diuen un traveling, i que va d'una banda a altra de la frontera seguint a un i altres personatges. Una de les joies del cinema que ens va deixar Orson Welles. Set de mal la trobarem el dimecres, aquesta en Siete en Veo, al tanto que no és la mateixa televisió, una es Veo Siete, aquesta és en Siete en Veo, també a les 16:30 de la tarda. A les seves sabates, La patrulla, ho sap el ministre per aquesta nit, i Los mensajeros, La noche de los muertos vivientes, Sigo como Dios, La batalla de Midway, Juego de espías, Rumbo a Tulsa i Set de mal són les pel·lícules que més recomanables que podreu trobar per televisió aquesta setmana. Recordar-vos, amb el que els interessi, que avui és l'últim dia que podran veure la meva exposició a la Biblioteca Santiago Rusiñol de Lleó, que es titula Lleó de la Metro, basada en programes d'aquells de mà i llançaments de pel·lícules dels anys 30 fins a final del segle passat. I passem ja a les pel·lícules que podreu trobar al llarg de la setmana, més ben dit, que podreu trobar en qualsevol videoclub el dia que vulgueu. Señales del futuro, una pel·lícula que ens porta un Nicolas Cage realment espantat perquè en el món comencen a passar coses molt estranyes, i aquestes coses molt estranyes van lligades amb una propera arribada d'un futur estrany. Nicolas Cage, doncs, és el principal protagonista d'aquesta pel·lícula, que amb la seva inquietud sempre es fa molt, però que molt espectacular. També recomanar-vos Génova, una pel·lícula que està interpretada per Colin Fisher i que va ser premi del Festival de Sant Sebastià del 2008. Génova, doncs, és una pel·lícula força interessant que sens dubte farà les delícies dels més intel·ligents en cinema. I també per als més petits, Ponyo, o Les aventures de Ponyo, una pel·lícula de dibuixos japonesa que es pot considerar una d'aquelles, podríem dir-ne, petita joia del cinema. De tant en tant, els japonesos, malgrat que el seu cinema no sigui pas el camí al cinema, diguem, de dibuixos, que el trobo molt parat, molt diferent del que ens tenia acostumats o encara ens té acostumats la Walt Disney, Ponyo és, sens dubte, una pel·lícula, com he dit, una petita joia per de cara als vostres nens. Señales del futuro, un bon espectacle de cinema fantàstic. Génova, una bona història quasi bé policiaca, i Ponyo, un bon dibuix animat, són tres pel·lícules que jo us recomanaria si aneu a buscar una història qualsevol de cara als vostres fills o de cara a vosaltres mateixos en qualsevol videoclub. I amb aquesta música inolvidable de la història interminable, Us dic adeu i fins la propera setmana.